Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna, COPE, Catalunya i Andorra. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez. Segur que molts de vosaltres aprofitareu aquests dies, sobretot el cap de setmana i algun dia festiu o dies que no hagueu d'anar a treballar, anar a buscar bolets, no?, que és el que toca per l'època de l'any. I a més, diuen que aquesta temporada arrenca amb força perquè gràcies a les pluges regulars que hem tingut, doncs això farà que hi hagi molta més gent als boscos agafant o buscant bolets. Però avui nosaltres no volem parlar de bolets per menjar, que també estaria bé ara un plat de rovellons aquí a la planxa, però parlarem de consells per agafar aquests bolets. Ja ens ho donaran els portaveus des de Bombers de la Generalitat per saber exactament què és el que hem de fer i què no a l'hora de sortir al camp. Parlarem amb el Eduard Casas, que és el coordinador del GRAE de Bombers de la Generalitat. Així que no us perdeu avui el programa de la Linterna de la cadena COPE, perquè tenim moltes coses a explicar-vos. Així que comencem. Benvinguts. I vinga, anem amb la previsió del temps per les properes hores, és a dir, ja mirant cap al divendres, perquè es mantindrà el temps estable i assolellat amb el permís de núvols baixos que apareixeran al llarg de la costa, sobretot a primera hora i de nou a partir de migdia a la tarda. La temperatura baixarà 1 o 2 graus, tant la matinal com la diurna, però encara es mantindrà l'ambient força càlid. Pendents de tota la informació de l'actualitat a través de COPE.es i les xarxes socials de COPE, Catalunya i Andorra. I aquí i ara comença la Linterna de la COPE.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Aquests llençols que se t'han estripat.
Aquella camisa que no et posaràs mai més.
Aquells texans que s'han trencat.
Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al contenidor de tèxtil o porta'l a la deixalleria o a les botigues que recullen roba. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Si usted pudiese ser durante una semana la persona que quisiese, ¿quién sería, por qué y qué haría? ¿Te apuntas?
A mí me gustaría ser Isabel la Católica.
Anda, ¿y eso por qué?
Porque pedazo de referente femenino.
El gran André Iniesta en ese gol que más que nos dio.
Pues me gustaría ser la novia de Richard Gere.
Por ejemplo.
Española, gallega.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tot apunta que la Falera per tornar al bosc es repetirà aquesta tardor, i és que la temporada de bolets ha començat amb bones perspectives en diversos indrets de Catalunya gràcies a les pluges regulars de les últimes setmanes. Davant d'aquest previsible allau de boletaires inexperts, els més veterans i els experts defensen que cal establir mesures per regular aquesta activitat. Paral·lelament, recorden la importància de prendre precaucions a l'hora d'anar al bosc. L'any passat es van registrar un augment de rescat de persones. La humitat acumulada des de mitjans d'agost ha afavorit l'aparició de diverses espècies com rovellons, ceps o camagrocs. Tot i que en algunes comarques la producció encara és escassa, s'espera una bona campanya si les condicions meteorològiques es mantenen. Ho hem parlat avui a la cadena COPE amb en Xavier, un expert boletaire que ha estat amb la Mar Puerto.
Sí, la temporada de bolets ha començat amb ganes en algunes zones de Catalunya i els experts pronostiquen una temporada boletaire bona gràcies a les pluges continuades. La de l'any passat diuen que va ser gairebé de rècord i sembla ser que es deixa enrere els anys més difícils de sequera. Que la temporada hagi començat a principis de setembre és, diuen, tornar a la rutina, tornar a la normalitat, i de moment boletaires com el Xavier Patràs ja han collit alguns rovellons secs i també rossinyols.
Ja portem unes setmanetes de temporada aquí a Catalunya i la veritat és que està sent un bon inici de setembre, les coses com siguin. Els últims anys sí que és veritat que ha començat més aviat a octubre que a setembre, però sempre havia sigut lo normal començar al setembre. És més, hem tingut un estiu molt, molt bo. Hem tingut florides al juliol, hem tingut florides a l'agost. Per tant, hi han hagut petites interrupcions aquest estiu, però s'han anat trobant, eh?
De la mateixa manera, explica la dificultat i la cura amb la que s'ha d'anar a collir bolets, perquè sempre té el seu risc i s'ha de tenir coneixement.
Sabem que tots els bolets comestibles tenen el seu germà bessó dolent. Per tant, no és allò que diguis, hòstia, és impossible confondre's. No, no, és bastant més fàcil, és bastant més fàcil del que pugui semblar.
I en la mateixa línia, Laia Ribas, vicepresidenta de la Societat Catalana de Micologia, aconsella informar-se sempre a través de guies expertes.
És que no hi ha cap regla que ens asseguri que puguem menjar bolets d'una manera segura si no és que estem segurs de l'espècie. I per estar segurs de l'espècie és veritat que ens poden ajudar algunes guies, però hi ha molts bolets que s'assemblen i hi ha grups o bolets que són especialment difícils, amb la qual cosa sempre cal assegurar-nos, doncs, per exemple, a través de la Societat Catalana de Micologia o alguna entitat micològica, si mai hem menjat aquest bolet. És a dir, si nosaltres pues, collim rovellons, segurament el rovelló és una espècie molt coneguda per tothom i que no genera problemes d'identificació. Però sí que hi ha altres espècies pues, que poden ser més problemàtiques si no hi ha cap norma.
A més, explica quines són les espècies més comunes que es poden trobar a partir d'ara als boscos.
Ara mateix hi haurien les espècies més primerenques, no? Potser no és encara l'època del rovelló, tot i que també n'hi ha, però pues, és més època de cep, de carreretes, d'ous de reig, per exemple.
Tot i això, els experts adverteixen que la calor pot ser un factor determinant, ja que les altes temperatures hi juguen en contra perquè redueixen l'aigua disponible per les plantes i acceleren l'evaporació.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra és un plaer parlar amb el coordinador del GRAE de Bombers de la Generalitat, el senyor Eduard Casas. Senyor Casas, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Sí, hola, bona tarda a vosaltres i també moltes gràcies per convidar-nos a poder donar aquests consells.
Escolti'm, s'ha girat feina, no? Vostès no han parat durant tot l'estiu. Ara torna l'època dels bolets, es torna a girar feina, no?
Exacte, sí. No parem, és a dir, passem d'una estacionalitat d'incendis forestals a l'estacionalitat doncs dels boletaires.
Uh-huh. Escolti'm, parlava jo abans de que l'any passat es van registrar un augment de rescats de persones. Hem de retornar a dir un altre cop, any rere any, que anar a buscar bolets no és una cosa baladí, no? S'ha d'anar ben preparat i sabent què és el que es cull, no?
Exactament. Com qualsevol activitat al final que fem al medi natural, doncs cal prendre unes precaucions per tal de poder fer l'activitat de forma el més segura possible.
Quins serien aquests consells, senyor Casas?
Doncs, com en moltes altres activitats a nivell natural, són, abans de sortir, de comprovar previsió meteorològica, informar-se de la zona, si no la coneixen, sobretot, portar equipament adequat, menjar aigua per si s'allargués la ruta o per si és algun imprevist, recomanem també roba de colors vius, perquè així això nosaltres ens pot facilitar molt la feina de localització en cas que es perdin aquestes persones. També portar mapes, sistemes tecnològics, ja pot ser un telèfon, que sempre que tinguin bateria, tots aquests aparells, GPS, aplicacions que ens puguin permetre la localització i que sàpiguen utilitzar bé també aquestes aplicacions.
Quin és el número on s'ha de trucar en cas de... Quin número s'ha de trucar en cas de tenir una incidència o un incident dintre del bosc?
Sempre al 112, trucar al 112. I és molt important, al final, que si nosaltres tenim aquest sistema o la possibilitat de tenir cobertura, si estem amb el nostre telèfon, i enviar la nostra posició, conservar bateria del telèfon, però també no moure's del lloc del qual nosaltres hem pogut enviar aquesta localització.
Cada cop s'hi troben... Sí, digui'm, senyor Casas, perdoni.
No, dic que si en cas que no es trobi que aquesta persona no tingui cobertura telefònica, que es pot moure sempre i quan ho faci i es desplaci amb seguretat, sense posar-se en perill, fins a poder trobar aquesta xarxa telefònica que li permeti la cobertura.
Quin seria el perfil, si és que n'hi ha, d'aquestes persones que van al camp i que es troben en situacions doncs, a risc, no? O que no tenien previsió del temps que faria, o no van amb aigua, o han caigut? Estem parlant de gent jove, perquè imagino que els boletaires, els de tota la vida, aquests sí que en saben, per això són boletaires com a tal, no?
Bé, és difícil de dir. Jo crec que al final és qualsevol persona que s'aventuri al final a fer aquesta recerca de bolets. Crec que no va per edat, sinó va per un tema més de consciència. És a dir, de tenir aquesta consciència anterior de l'activitat que es va fer i de la preparació que es necessita.
En el cas de les intoxicacions, que també any rere any en parlem, n'hem après alguna cosa? Perquè, clar, sempre es diu, vigileu, si no teniu experiència, aneu amb un llibre amb una persona que en sàpiga, no? Perquè, clar, pot semblar molt bonic allò de come-me, però realment sigui verinós.
No, efectivament, és tal com dius, vull dir, no es pot agafar tampoc sobre la persona més fient per poder donar consell sobre com estic o no, però es tracta d'actuar amb sentit comú i, evidentment, doncs, anar, tal com diem, igual, de la mateixa manera que diem que la gent intenti anar a zones conegudes i que tingui coneixement o tingui aquesta informació prèvia de què farà, doncs també, evidentment, doncs, de què collirà i què és el que després podrà consumir.
Que bé, imagino que també hauran rebut alguna trucada, senyor Casas, sobre ai, que estic a una persona que resulta que hem menjat això i estem a tal campo i resulta que és dolent, no? Imagino que això ha passat, però està clar que vostès el que fan és mantenir la seguretat als boscos, que la gent, sobretot, previsió del temps, recordem, saber quina zona es va, ben equipats, aigua, portar colors lluents, un telèfon mòbil, en cas d'emergència 112, i estar molt, molt pendents de tot allò que es fa al bosc, perquè hem de saber ben bé on ens trobem per després que vostès ens puguin localitzar a través del telèfon mòbil.
Correcte. I de la mateixa manera també, si podem fer qualsevol activitat d'aquestes sempre, si la podem fer acompanyat, molt millor. I en cas d'anar acompanyat, doncs no disgregar el grup, és a dir, que sempre tinguem aquest contacte visual o per veu amb les persones que estem fent aquesta activitat. També és important prendre punts de referència, camins, barrancs, qualsevol punt que a nosaltres ens permeti orientar-nos i saber el lloc on hem deixat el vehicle, també pot ajudar. I sempre tenir precaució. Al final, qualsevol activitat que fem al medi natural l'hem de fer adaptada a la nostra condició física i a l'edat, i també al nostre estat de salut. Si tenim qualsevol tipus de patologia o podem necessitar un medicament, doncs que aquestes persones siguin prou previsores per portar-les al damunt amb ells.
Efectivament.
Per si surt qualsevol contratemps. I tenir en compte que ara també estem en una època on el dia comença a escurçar-se i que la previsió que fem ha de ser doncs, de poder treballar amb temps. És a dir, que sí, perquè... no se'ns faci de nit i ens sorprengui la foscor.
A finals de mes d'octubre comença el canvi horari i això vol dir que la foscor
afegit,
arriba... Efectivament.
Exacte.
Doncs li agraeixo moltíssim, senyor Eduard Casas, coordinador del GRAE de Bombers de la Generalitat, que hagi estat amb nosaltres, i sobretot gràcies amb lletres majúscules per tota la tasca que fan sempre i sobretot quan hi ha hagut aquests incendis i que vostès han estat al peu del canó salvant vides, salvant ramats, salvant terra i bosc. Li agraeixo molt la tasca en el nom d'aquest programa. Gràcies, senyor Casas. Bona tarda.
D'acord. Nosaltres també us agraïm molt la vostra tasca i que ens permeteu també col·laborar en difondre aquest tipus de missatges.
Bona tarda, gràcies.
Bona tarda.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible, donde compran los profesionales. Obramat.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
Tu provincia,
en nuestra web,
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves Seminuevo Ocasión Plus.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Doctor Humberto Losertales, médico de medicina interna, experto en medicina regenerativa con más de 20 años de experiencia. Lo vais a encontrar en Medicentre, la calle Consejo de 160. Doctor Losertales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿qué es la medicina regenerativa?
Bueno, la medicina regenerativa es toda una serie de herramientas que utilizamos para hacer que el propio cuerpo, que tiene la capacidad de autorrepararse, fomentar esta capacidad para que regenere y repare los tejidos que se han degenerado o dañado. Es decir, vamos a intentar que el propio sistema lo vamos a incentivar de alguna manera para que ese trabajo que normalmente tiene que realizar, que sustituir pues los tejidos que se van desgastando, se van degenerando, sustituirlos por nuevos, pues no lo está haciendo de forma eficiente y acaba produciendo pues trastornos como la artrosis o la degeneración articular, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, la medicina regenerativa son herramientas. Entre estas herramientas, fundamentalmente y de forma básica, usamos por siempre vamos en estado dependiendo de por eficiencia y por el coste. O sea, empezamos por las cosas más efectivas y con el coste más bajo, y si estas no acaban de funcionar, tenemos herramientas más sofisticadas, tipo celular, etcétera. Pero siempre empezamos con herramientas básicas, fundamentales, como por ejemplo el ozono funciona muy bien, ¿sí? Incentiva la regeneración de los tejidos, lo hemos podido demostrar, como los cartílagos de una articulación, pues se reparan, se regeneran, tarda un poco, eso sí, es un poco lento, tarda entre 6 a 9 meses para empezar a ver los resultados, pero acaba consiguiendo muy buenos resultados. Es decir, son herramientas y lo que vamos a hacer es fomentar la autorreparación.
Uh-huh. ¿Todos somos candidatos? ¿Todos podemos probar esta medicina regenerativa? ¿O hay algunos casos en los que no es correcto usarla?
Vamos a ver, puede haber casos que sea una herramienta limitada, es decir, que a lo mejor la regeneración, porque hay mucha degeneración y ya no sea factible repararla de una forma interesante, ¿no? Esto sí que es una limitación, por eso hacemos las primeras visitas donde lo analizamos, porque imaginamos que una articulación se ha deformado, esto ya no lo vamos a reparar, se ha deformado, está totalmente encallada, o sea, ya no hay manera de que se autorrepare. O sea, estadios muy avanzados con mucha degeneración y con mucha deformidad, pues ya no son candidatos. Otra cosa es que el paciente diga, bueno, oiga, mire, yo tengo 80 años, 85, y resulta que tampoco me voy a operar. Digo, bueno, pues vamos a ver qué conseguimos. Y, hombre, siempre conseguiremos un 30 o 40% de resultados, que a lo mejor ya es suficiente para mejorar la calidad de vida. Pero estas serían las limitaciones. Evidentemente, son tratamientos que no tienen ni efectos secundarios ni contraindicaciones, que se utilizan el propio organismo, es el que va a hacer el trabajo y lo único que vamos a incentivarlo. Tanto sea con el ozono, que lo que hace es aumentar el nivel energético celular, como con las células, que lo que van a hacer es hacer que lo que ya el cuerpo tiene que hacer, darle la instrucción para que lo haga, o sea, vamos a señalizarla, vamos a señalizar el sistema para que repare los tejidos dañados. Vaya, España es una medicina que realmente no tiene contraindicación de efectos secundarios. Eso sí, tiene algunas limitaciones que ya se le explica al paciente que a lo mejor pues esta función pues no la va a recuperar, o esto va a ser muy difícil porque realmente ya no hay manera ni de autorrepararlo ni de hacer ninguna cosa, y entonces está la opción de la prótesis, que siempre puede ser una opción, por supuesto.
Por eso siempre es súper importante tener esa primera visita con el doctor Los Certales y llamar ese número de teléfono al 934763055. Pediremos esa primera visita informativa y además gratuita, doctor.
Correcto, es informativa y gratuita para estudiar el caso y poderle ofrecer al paciente, pues decirle, pues mire, puedo hacerlo esto, puedo hacer aquello, realmente en su caso puedo hacer mucho o puedo hacer poco. En ese momento se analizan las pruebas y el paciente tiene la información y a partir de aquí decide si quiere hacer el tratamiento o prefiere pues esperar o hacer otras alternativas, no hay problema.
Recordemos, 93-476-3055, Medicentre, ahí está el doctor Humberto Los Certales. Gracias, doctor, hasta la próxima.
Hasta la próxima, buenas tardes.
La primera divisió espanyola ingressa, atenció, 3.800 milions d'euros segons les últimes dades de la penúltima temporada. Figures mundials com Lamin, Mbappé, Nico Williams, Griezmann, Anthony i les figures futbolístiques que justifiquen el preu d'una entrada necessiten... Què? Doncs un àrbitre. És una obvietat, però sembla que ens oblidem que un àrbitre és també un esportista d'èlit. Avui al programació de Cope Catalunya i Andorra ens aproximem a aquesta figura que requereix un esforç i talent com el d'un jugador. De mitjana atenció, un àrbitre espanyol de primera divisió que dirigeix 20 partits al camp percep al voltant de 265.000 euros bruts anuals, entre fixos 167.000, pagaments per partit dirigit, 4.830, i un plus per drets d'imatge de 25.500 euros. Els seus assistents o jutges de línia poden assolir els 70.000 euros anuals amb 1.800 euros per partit dirigit. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Montse.
Estic a punt de fer-me àrbitre de futbol.
Sí, home, el cert és que no és fàcil, eh? Clar, tot això és a primera divisió, eh? Però per arribar a primera divisió són centenars, o millor dit, milers de partits que has de fer a les categories inferiors, on la pressió malauradament és màxima, i així tenim molts exemples de brutals, salvatges i condemnables agressions que hi ha hagut a futbols de partits, fins i tot de futbol base. I per tant, doncs, a la primera divisió és un esforç gairebé com un, com un futbolista, per arribar a cobrar amb aquestes dades que al final, com ha dit també Isaac Fouto aquest matí, no corresponen ni al lateral dret d'un equip inferior de la primera divisió,
Ara que dius Fouto, heu parlat també de les novetats arbitrals d'aquest any, on destaca el canvi de nom.
Sí, i del nom dels àrbitres, perquè a partir d'ara també se'ls anomenarà pel nom de pila i pel primer cognom, se perd el segon. I d'on arribava, doncs, de que nomessin els àrbitres amb els dos cognoms? Doncs tot ve des de la dictadura. On ironitzàvem el nom de Franco no era una cosa menor, al contrari, era un problema. Hi havia un àrbitre amb el mateix cognom. Clar, titulars com Franco xiulat a Sarrià o al Calderón, per posar un exemple. Franco xiula un penal injust. Franco provoca un escàndol amb una expulsió, doncs no eren acceptables, ni per la censura, ni pel règim, ni per la seva premsa. Quina solució es va adoptar? Doncs anomenar els àrbitres amb els dos cognoms. I és el cas que l'afectat directe va passar a ser Franco Martínez. I així tota la resta d'àrbitres fins la passada temporada. Des de Japón Sevilla, per ser àrbitre de pèssim record pel Sant Andreu amb una promoció a Lugo, fins a Martínez Monuera per parlar d'un àrbitre actual, o bé a Estrada Fernández, que han parlat amb ell. Així ho ha explicat Isaac Fouto, que és un periodista que coneix molt, molt bé l'estament arbitral aquí a Cope Catalunya aquest migdia.
Sí, había un árbitro que se llamaba Franco Martínez y que, claro, pues en una portada apareció una vez que, claro, que una rajada de Franco y, claro, pues ahí aparecían portadas de Franco y al final, pues decidieron nombre, primer apellido y segundo, ¿no? Siempre se ha conocido así.
I ara el paper dels àrbitres ha estat diferent des de l'any 2018. Són ajudats pel VAR. Bé, suposo que algú diria ajudats o encara els compliquen més la vida, no? Sí. Això va segons amb la passió de cada equip, no? Però també tenen tots els àrbitres, també tenia en compte quan tu parlaves dels seus sous, una enorme pressió, especialment a la primera divisió o a partits de Champions o a partits internacionals. I Fouto, doncs, ens ha reconegut potser una virtut que a vegades la tenim més amagada, no? I és que tots els àrbitres que arriben a l'elit han de disposar d'una gran fortalesa mental.
Bueno, esta gente a nivel mental están muy, muy preparados, ¿eh? Para tener en cuenta que, equiparándolo un poco a los jueces, es verdad que son gente que tienen que estar absolutamente preparada para dictar una sentencia y inhibirse de todo lo que pueda influenciar en una decisión. Entonces, claro, son gente que están preparadas a nivel mental muy, 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 muy fuertes.
Doncs a nivell mental s'ha de ser molt fort, perquè fan de jutges arbitrals, tenen enorme pressió per part d'estrelles futbolístiques i per tant, doncs, el paper de l'àrbitre que s'ha de reconèixer com a esportista d'elit i sobretot amb les categories de base i amb les categories de futbol regional se l'ha de reconèixer com una figura capital per la pràctica del joc.
Fa un moment parlaves de Xavier Estrada, exàrbitre internacional. Què li semblen tots aquests canvis, Sergi?
Bé, ell ha parlat del VAR i també del canvi de nom, que són els dos grans canvis, no? Aquest any recordem que també el VAR, aquest cos de 15 àrbitres, doncs ell ja va arbitrar amb VAR i considera que amb la trajectòria i amb la distància de les últimes temporades, amb la tecnologia implantada, doncs, amb el futbol, sí que s'ha guanyat, amb que hi ha menys errors, amb els fores de joc, evidentment, però ell creu que aquesta abusiva utilització del VAR està detectant un problema, i és que l'àrbitre progressivament està perdent la seva personalitat i la seva pràctica d'arbitrar.
Portem 7 temporades ja amb aquesta tecnologia i, per tant, el que ara veiem és tot el contrari. Veiem els àrbitres que perden personalitat al terreny de joc a l'hora de prendre decisions perquè saben de manera inconscient que tenen una ajuda que és el VAR, que en el cas, doncs, que hi hagi alguna situació que no hagin pogut percebre o que fins i tot no la tenen clara, saben que tenen un company al bar que els hi podrà resoldre. I això és un perill, perquè els extrems són perillosos, s'ha de buscar un punt d'equilibri i el que ha de prevaldre sempre és la figura arbitral.
Clar, ell diu prevaldre la figura arbitral, però clar, l'àrbitre diu, bueno, jo xiulo, després hi ha el VAR, a veure què és el que em diu, o no xiulo, i després hi ha el VAR que m'avisa, no? Respecte al canvi de nom, doncs, que Xavier Estrada considera que a partir d'ara el nom de pila és per buscar empatia, no? És a dir, Xavi, Joan, Sergi, Montse, és a dir, una mica aquesta empatia dels dos cognoms, no?, que semblava una cosa més seriosa. Però al cap i a la fi, el que diu Xavier Estrada és que el que falten són més mesures d'educació esportiva.
Probablement busquen aquesta empatia de cara a la figura o al perfil arbitral, però no n'hi ha prou, no n'hi ha prou, només amb que ara els àrbitres se'ls anomeni pel nom i el cognom. El que cal són accions i polítiques esportives reals, no? que puguin realment canviar i copsar, doncs, la imatge que té la societat de cara a la figura arbitral.
Els socis a primera divisió del Barça, Espanyol i Girona pendents dels seus jugadors, però també dels àrbitres, d'aquestes decisions, i a la segona divisió de l'Andorra. I dins de l'estament arbitral ja a hores d'ara Montse un forat negre. Clar, contundent. I és la presència femenina.
Efectivament.
Mira, a Catalunya hi ha un total de 116 dones àrbitres, que això significa, mira quina xifra tan baixa, únicament el 6% del total. És evident que a l'hora d'impartir justícia, tant sigui un partit masculí com un partit femení, doncs el gènere no importa. I en aquest cas, aquest 6% és una xifra irrisòria. Però també s'ha de tenir en valor, en aquest cas, amb les dones que amb un muntant masculinitzat han donat un pas endavant i han volgut xiular i ser també esportistes d'elit com són els àrbitres de futbol.
Avui és un plaer saludar l'Iria Pujol, que és àrbitra de Solsona. Iria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, és un plaer saludar-te perquè, que sapiguem, només hi ha 116 dones àrbitres al futbol català, que representa un 6% del total, i cap catalana xiula a la primera o a la segona divisió masculina. Què està passant?
Bé, bona tarda. Pues res, és una feina que a poc a poc anem progressant. Cada cop són més llicències femenines en el món de l'arbitratge. Però, bueno, anem fent cabuda dins de les categories, cada cop anem pujant i esperem arribar a la primera i la segona masculina.
Uh-huh. Escolta'm, és difícil arribar a ser, imagino, àrbitre, no? Quins són els requisits?
Bueno, mira, començant per futbol base no és difícil, és una vocació més com una altra, has de tindre dedicació, esforç, i el requisit principal és ser forts mentalment i anar tirant amb entrenaments, força mental i endavant.
Diuen que són poques també perquè costa molt dedicar-s'hi al 100%, no? Requereix una dedicació plena.
A categories altes, per suposat que sí, són nivells professionals, per tant s'hi dediquen. En futbol base o categories més baixes ha de ser un extra i una segona feina, perquè si no, no pots sobreviure actualment.
M'imagino. L'arbitratge femení, creus que a mesura que ho faci el futbol femení l'evolució serà conjunta?
Sí, és un paper que va força lligat, perquè principalment la visibilitat és major. Llavors, com més visibilitat, més dedicació, pues, també ens afavoreix a totes.
Estem parlant d'una professió difícil i encara ho és més sent dona, no? S'ha de demostrar més que els homes, no? Que diuen que saben més de futbol, no? Sou, en definitiva, unes valentes.
Sí, som lluitadores, som valentes, hem de demostrar que podem. El paper davant d'unes proves físiques o d'un partit és el mateix i no és el mateix. Vull dir, tots tenim, biològicament també som diferents, però bueno, hem de lluitar dins del terreny de joc pel mateix, per tant, ens ho posen difícil i fàcil al mateix nivell.
Imagino que els més mal educats potser són o els pares o la gent que està a les grades, no? No pas els jugadors o jugadores.
Sí, sí, ens ajuden poc amb això. El nivell complicat és extern. A dins s'està treballant força bé des dels clubs, des de les entitats, i el que ens trobem és que la influència del públic i dels pares i les mares ens hi perjudiquen.
Uh-huh. Com us ho preneu? Com diu, basta? Hi ha alguna manera de fer-ho de manera civilina o heu d'anar directament a xiulada i, escolti'm, fora de l'estadi?
Bueno, a poc a poc també s'estan aplicant protocols, s'estan explicant campanyes, però principalment és ser fort mentalment, fixar-te en el que està passant dins del camp, deixar-lo exterior i que l'important és jugar i passar-s'ho bé. Llavors, a partir d'aquí, que puguis, tens armes per tallar això? Sí, el mateix que m'has comentat, pites, els pots fer fora, però els que surten perjudicats són els de dins.
Uh-huh. Hi ha moltes noies, diria, que ara que cada cop hi ha més noies que juguen a futbol, també n'hi ha que diuen, m'agradaria ser àrbitre, però diuen que els hi fa cosa. Per què fa tanta cosa?
Mira, sí, doncs estem cada cop més al món del futbol, doncs és més estem tirant la figura femenina més endavant. Llavors, és un altre punt de vista de veure el futbol, hi ha noies que ens hi estem endinsant. Sí que és veritat que el que ens costa més a la figura femenina és la constància i el treball de poder consistir aquesta, no és una pressió dolenta, sinó com a pressió de treballar, d'entrenar, de poder jugar i arbitrar al mateix temps. És difícil de compaginar, però jo, per exemple, que porto 13 anys arbitrant, doncs t'hi has de dedicar i és 100% aquesta feina al cap de setmana.
Te'n recordes el primer dia que vas fer d'arbitre ja professional, Iria?
Jo me'n recordo molt bé del futbol base, dels nens petits, el primer partit que vaig fer, i a nivell més professional també me'n recordo que vaig debutar a Tenerife quan encara pitaven els nois. Mm-hmm. Però bueno, ja era la meva experiència de marxar fora i viure un cap de setmana.
Uh-huh. Les dones sempre ens hem d'estar justificant, no? També t'hi trobaràs al camp de futbol, no? Si ja normalment la gent ja àrbitre o fuera, se'n recorden de tota la família, etc. Ja m'entens? Ser dona és una doble feinada.
Sí, a nivell de protestes poder més feministes, no? A nivell de protestes d'àrbitre o fuera les encaixem com a un noi. Bueno, des del meu punt de vista, eh?
Uh-huh. Però arriba un moment, imagino que ja ho teniu com un soroll de fons, no? O sigui, ja ni us n'adoneu.
Per mala sort, sí. I cada cop també t'he de dir que són menys, eh?
Bueno, per sort, que les coses...
Sí, sí, vull dir que les campanyes estan donant el seu fruit i anem a fer la nostra feina.
Quin seria el partit somiat que t'agradaria poder arbitrar, Iria?
Ostres, a veure...
Si és un compromís...
No, perquè al final pues, hem de ser... Jo la veritat és que no penso tampoc ni en cap equip, ni en cap... D'esto és un estadi que pugui estar més o menys ple, que surti tot bé i que disfrutis.
Exacte, com diuen molt ara, no? Tu has de ser suïssa, és a dir, de cap territori, no? Has d'estar...
Correcte, nosaltres som neutrals de pura sangre.
Com ha de ser. Quant de temps has estat estudiant per ser àrbitre?
Per ser àrbitre, doncs, vaig començar estudiant i continuo estudiant. Tenim una formació permanent de cada any. Has de continuar estudiant reglament, novetats. Però el curset inicial, doncs ara no t'ho puc confirmar, però poder és mig any o així.
Què et sembla aquesta nova norma ara amb el tema de l'arbitratge i el tema dels cognoms? Que ara s'ha de dir el nom propi i el primer cognom. Què et sembla a tu això?
Pues, ho trobo molt bé, ¿vale? També tenim un primer, un segon i quasi bé tothom, ara mateix té un tercer, sí. un segon cognom,
sí.
Que també podria sortir perquè és el de la dona, però ens el tallen aquí, no ho sabem. Ho trobo bé, tothom té un nom que s'ha escollit per ser el teu nom, l'únic que ara se'ns fa raro perquè podem dir un àrbitre de primera pel seu cognom i no pel nom, però està bé.
Bueno, són coses que van canviant. Mira, si és a millor, doncs clar, òbviament, avui hem estat parlant, per exemple, amb l'Isaac Fouto, company de Cadena Cope, que ens deia això, no? que abans, amb els cognoms, sobretot Franco o tal, no? Doncs això comportava, potser, doncs, algun tipus de mal rotllo, no? A l'hora de dir el nom del...
O orientaves cap a una casualitat o cap a una... Sí.
Efectivament. Bueno, Iria, quin missatge enviaries a aquelles noies que t'estan escoltant i diu, jo vull ser com la Iria Pujol?
Jo envio el missatge de força, voluntat, fer la passió, el que a tu t'agrada. S'ha de treballar per visualitzar l'esport femení i que hem de continuar lluitant.
Doncs amb aquest missatge ens quedem. Iria Pujol, l'àrbitre de Solsona, gràcies i endavant, que cada cop sigueu més dones arbitrant, sigui quin sigui el partit, homes o dones. Gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Bona tarda.
Abraçada.
Tiri, tiri, tiri.
Las 7 de la tarde, 37 minutos. Perdona que meta primera y me cuele un segundo ahí en lo que estáis haciendo. Porque te quiero hablar de Línea Directa, porque en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Scooters, custom, maxi scooters, deportivas. Y ojo, que si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora sí... Acelera tranquilo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Més de 900.000 persones viuen amb Alzheimer a Espanya i a escala global la demència afecta ja 55 milions de persones, una xifra que podria triplicar-se abans del 2050. A més, l'Alzheimer és una malaltia que, més enllà de qui la pateix, també afecta familiars i cuidadors. Avui és un autèntic plaer parlar amb la doctora Mercè Boada, que és cofundadora i directora mèdica de AC Alzheimer Center Barcelona, una entitat pionera en el diagnòstic, tractament i acompanyament de persones amb demència des de l'any 95. Doctora Boada, gràcies per atendre la trucada. Bona tarda.
Gràcies per convidar-me a estar una estoneta amb vostès.
Un plaer.
És un plaer, sempre és un plaer.
Doctora, tot i el seu gran impacte, la malaltia de l'Alzheimer ha de ser una malaltia crònica amb més cost social, rep 10 vegades menys inversió en recerca que d'altres patologies, com el càncer o les malalties cardiovasculars. Què passa amb això?
Bueno, m'agrada que hagi posat en primer pla aquestes dades. Què passa? Fixi's. La malaltia d'Alzheimer està assentada en una població al voltant dels 70-75 anys en amunt. Val? Amb aquesta edat som, és una població que no és productiva, en absolut, perquè aquesta franja és una població que està amb pensionistes, que estan retirats i que són grans, però per tant no estan actius. Què ens passa amb el càncer? El càncer, indubtablement, abarca des de nadó, des d'infants, gent molt jove i un promig d'una població que està entre els 50, 60, 70. L'impacte del diagnòstic a 50, 60 anys implica que hem de lluitar moltíssim per poder-los curar. Socialment és una malaltia que està que té molt de suport social. Té de suport social quan sortim per el càncer de mama, té molt en si té suport social. Per què? Perquè no el volem tindre. I per aquesta gent és els nostres fills, una persona de 50 i escaig d'anys que està activa i aquesta inversió que s'ha fet, s'ha fet una inversió per poder fer la predicció del càncer, a la qual ho podem traslladar a predir quan abans millor un procés de pèrdua cognitiva i desenvolupar fàrmacs que han sigut efectius. Davant de treure l'incertesa del meu futur perquè tinc un fàrmac que em cura, hem passat que el càncer ha passat de ser un diagnòstic molt frapant, com una gran bufetada, a ser un diagnòstic que sabem que hi tenim molt a fer i que tenim molts instruments, i això que he fet que cada vegada hi hagués més inversió. Ens passa això amb el càncer, ens passa amb el cardiovascular, perquè una angina de pit, tenim una mica de dolor, anem al metge, l'angina de pit, ens la diagnostiquen, ens fan un angiocoro, veuen que tenim una estenosis, ens posen un estent, mira que em vaig de pressa, ens posen un estent i me'n surto. Llavors, parlar de que m'hem sortit d'una patologia cardíaca en què he tingut, que m'han posat un bypass, que m'han posat un estent, fixa't, empodera aquesta persona. Caram, fixa't, no? Caram, quina sort que ha tingut, com ha anat el sistema, i torna a treballar, i torna a estar actiu, i torna a poder fer quantitat de coses, no? M'operen del cor, faig muntanya, i faig atletisme, i jugo a tenis. Nosaltres no ho tenim. Per tant, sempre ens veuen, i dic ens veuen, no? Com que cada dia estaré pitjor, que cada dia necessitaré més dels altres, que cada dia implicaré més a tota la societat amb la meva cura, no amb el meu tractament al complet. Fixi's, la cura de cuidar-me, no que jo estigui curat. Llavors, si em permet una expressió que ja l'utilitzo, però que ningú se la prengui malament, la malaltia d'Alzheimer no té glamour.
Té tota la raó, té tota la raó.
Perdoni, no té glamour. I això ho patim, eh? Això ho patim, que no tingui glamour.
Però, doctora, hi ha coses que no m'explico gaire, perquè, clar, si parlem de que la detecció precoç és clau per abordar aquesta malaltia de manera efectiva, tot i que l'Alzheimer se sol diagnosticar a partir dels 75 anys, cada vegada s'identifiquen més casos en edats més primerenques, no? I detectar aquesta malaltia en les seves fases inicials permet iniciar tractaments i teràpies que poden alentir-ne la progressió i millorar l'autonomia dels pacients.
Sí, sí, però ens fa por. Fixi's, jo li haig de dir-li que 70 anys un individu que comença a tindre un petit dèficit cognitiu, unes pèrdues de memòria, un trastorn de llenguatge lleu i tal, fixi's, és que és un individu molt jove. Molt jove.
Sí, sí.
Dintre d'un temps la gent es jubilarà a 68 anys. I 60 i mig vol dir que a 60 que hauré estat, 68, que hauré estat actiu laboralment, en dos dies puc passar, bé, passaré a no ser actiu, però puc passar a ser vell amb el concepte de que no ofereixo res a la societat. Aquest concepte del dadaisme, de que l'edat és el punt de tall de tota la meva vida, s'ha de canviar. Perquè 70, 75, 80 anys, jo sempre dic, quants anys té en Trump? Quants anys té en Putin? Quants anys té el papa?
Sí, sí, 70, mira, tot just el papa, 70 fet ara.
Vale, i els diem que són vells, no? Tenen una responsabilitat social enorme.
Home.
Són caps d'estat.
I tant.
I no els hi diem, caps d'estat, i no els hi diem això. I no ho diem això.
Escolti'm, és un plaer sempre parlar amb la doctora Mercè Boada, cofundadora i directora mèdica de AC Alzheimer Center Barcelona, que per cert, no vull oblidar-me que impulsa iniciatives de sensibilització i captació de fons, com la Nit de l'Alzheimer, un esdeveniment solidari que enguany celebra la seva desena edició, i la cita tindrà lloc a l'Hotel Palace de Barcelona el proper 2 d'octubre. Investigació, per favor. Alzheimer, també...
Sí, investigació, per favor, Alzheimer. Fixi's, financiació.
Efectivament.
Sobretot.
Doncs li agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres. Diumenge, recordem, és el Dia Mundial de l'Alzheimer, però cada dia és el Dia de l'Alzheimer per les persones que el tenen i les famílies que acompanyen els malalts. Doctora, un plaer, com sempre.
Un plaer d'estar amb vostès.
Gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Adiós a la inflamación, de Sandra Moñino, una de las nutricionistas y dietistas más relevantes de nuestro país, es el libro número uno en ventas en alimentación saludable e inflamación, con más de 300.000 lectores y traducciones a más de 10 idiomas. Descubre cómo aprender hábitos y nutrición saludables con la 15ª edición de Adiós a la inflamación.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800-080-032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Este viernes, Herrera en COPE con Jorge Bustos y Alberto Herrera entra en la universidad.
Sí, en la Universidad Politécnica de Valencia.
La mejor universidad tecnológica de España según el ranking de Shanghái.
Con la participación de la Universidad Politécnica de Valencia. Una universidad sin límites ni fronteras.
Generalitat Valenciana. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Això estava aquí? No, no, espera, aquí. I després anava a la locució de la clínica, o era la del concessionari? Ah, perdó. Acabo de tornar de les vacances d'estiu i porto un embolic. A veure, sí, era IKEA. Sí, i què passa amb el guió? On era?
Vine a la teva botiga IKEA i gaudeix de les nostres ofertes perquè tornar a la feina no sigui un caos.
Ahí viene un mensaje muy fuerte. El 56% de los españoles no llegan a fin de mes. Es duro, pero... En Área Jurídica Global te pueden ayudar. Abogados expertos en cancelación de deudas como a Jordi, que pasó de 50.000 euros en préstamos a cero. Empieza hoy llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Cataluña y Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
A 7 de la tarda, 50 minuts, ja estàs escoltant la linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat i comencem parlant de la llei de prevenció de riscos laborals que es van infringir greument en el cas de l'assassinat de la Núria, la cuinera de la presó de Mas Enric a mans d'un intern. Ho diu un informe de la Inspecció de Treball que ha avançat al diari El País i que constata que no es va avaluar el perill que suposava treballar al costat de presos perillosos. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, no es va prevenir ni formar degudament a la Núria i, segons aquest informe, la causa última del greu sinistre va ser la falta de mesures de salut i seguretat. Un informe que coincideix amb la compareixença avui al Parlament del Pablo, que és nebot de la Núria i qui ha lamentat que l'assassinat es podia haver evitat. El Pablo demana esclarir per què aquest pres va tornar a la cuina després d'haver agredit un altre intern.
Des del minuto uno que este interno agrede a otro interno, hay un interés que desconozco los motivos para que vuelva a cocina. El propio director de la prisión escribe un comunicado pidiendo medidas cautelares al juzgado y el mismo día, unas horas después, pide que se levanten esas medidas cautelares. El motivo sería descubrir por qué.
El nebot de la cuinera de Mas d'Enric demana la creació d'una comissió d'investigació al Parlament en la que pugui participar i en la que es puguin esclarir els fets i depurar també responsabilitats.
Ja hi ha data per la inauguració de la Torre de Jesucrist, la més alta de la Sagrada Família. Serà el 10 de juny del 2026, just el dia en què es compleixen 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. La Torre de Jesucrist tindrà 172 metres i mitja altura i convertirà la Sagrada Família en l'edifici religiós més alt d'Europa. Aquell dia, el 10 de juny, celebra una missa solemne en la que ja s'ha convidat formalment el papa Lleó XIV.
I serà la culminació de tot un seguit d'actes que comencen ja el proper mes d'octubre per commemorar l'efemèride i difondre la figura d'Antoni Gaudí. L'aspecte més polèmic continua sent l'escalinata de la Glòria del carrer Mallorca. Hi ha en marxa converses amb l'Ajuntament, però des del patronat de la Sagrada Família donen per fet que aquesta qüestió acabarà als tribunals. Esteve Camps és el president delegat de la Junta Constructora.
Nosaltres podem dir el que arquitectònicament podem fer. Nosaltres en aquests moments podem agafar el compromís d'aixecar les quatre torres de la façana de la Glòria perquè tenim el permís, està legalitzat, està tot projectat i aquests senyors ho tenen preparat i ho farem. Jo no puc agafar compromisos per una administració no tan sols municipal sinó judicial. Estic a l'aguait del que surti dels resultats de les negociacions.
La Junta Constructora reitera la previsió d'acabar les obres d'aquí a 10 anys, és a dir, el 2035. Es complirà si no hi ha imprevistos i si es desencallen aviat les obres de l'escalinata.
Es diu Orforglipron i és el nou fàrmac contra l'obesitat. Investigadors de l'Hospital de la Vall d'Hebron han comprovat l'efectivitat d'aquest medicament que és capaç de reduir el pes corporal de mitjana un 11%. I això obre la porta a ampliar el ventall terapèutic pels pacients.
Exacte. Fins ara l'estratègia habitual davant d'un cas d'obesitat era que els pacients mengessin menys i es moguessin més. Però això no acabava de funcionar perquè estem davant d'una malaltia que té una base genètica, trastorns hormonals i alteracions del metabolisme. Amb aquest fàrmac, que s'administra via oral, es redueix greix, però no es perden quilos de forma indiscriminada, com explica la doctora Andrea Ciudín.
Otro resultado relevante es que no solo ha mostrado pérdida de peso, sino que de este peso que se pierde, tres cuartas partes es grasa y el resto es masa libre de grasa. Masa libre de grasa no significa solo músculo, sino el resto de tejidos. Y este dato es muy bueno porque cuando tratamos la obesidad lo que nos interesa es no perder kilos de forma indiscriminada sin saber qué son, sino en realidad nos interesa perder grasa corporal.
Aquest fàrmac no només redueix el pes corporal, sinó que millora factors de risc cardiovascular. Els efectes adversos més freqüents són digestius, però generalment lleus. En els propers mesos s'iniciaran els tràmits per aprovar-lo. I el Juanjo Cortés pesa 33 quilos menys que quan va començar un tractament per l'obesitat ara fa 2 anys i mig en el marc d'un assaig clínic a l'Hospital Vall d'Hebron. En el seu cas, no amb aquest nou fàrmac, però sí que ha pogut millorar molt la seva salut física i mental.
Imagineu, no?, el fet del que significa portar cada dia una motxilla de 33 quilos. Intentar pujar una escala, a veure què significa. Si te la treus, doncs, evidentment, no només et sents més alleugerit, sinó que, a més, doncs, la motivació, la positivitat, els paràmetres de les teves analítiques i del teu ritme cardiovascular, no?, doncs, tot millora.
El 16% de la població catalana adulta pateix obesitat, que és un dels principals problemes de salut pública i causa diverses complicacions, com la hipertensió, la diabetis o malalties cardiovasculars.
Més informació a COPE Pones i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Adéu, fins demà.
Somos Ecolusa te ofrece los deportes y la mejor alimentación de patatas, zanahorias y puerros para tu menú diario.
I arriba la informació esportiva. La porta el company d'Esports Copé, Juan Arias. Bona tarda, Juan.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Comencem parlant del Barça perquè estem a punt de viure el primer partit de la Champions al camp del Newcastle.
Sí, i ja tenim les alineacions a St. James Park. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Juan Montse, des de Sant Gensis Park, on queda ja poc més d'una hora per al partit i tenim alineacions. Joan García en porteria, Jules Koundé Araujo és el central que escull Hansi Flick, acompanyant a Cubarsí, i Gerard Martín per la baixa d'Alejandro Valde. Al mig camp, Pedri de Jong, torna al neerlandès, i a dalt, Rashford, Fermín López, Rafinha i el nou Lewandowski. Es decanta per Lewandowski per damunt de Ferran Torres. Les altres baixes són la de Gavi, la de Lamine Yamal. I per part del Newcastle no juga el seu davanter Woltemade, de 1,98, tan temut. Sí, ho fa Gordon. L'alineació dels de Hope és Pope en porteria, Trippier, Byrne, Char i Libramento en defensa, Tonali, Guimarães, el capità i Joelinton al mig camp, i a dalt Ilanga banda dreta, Burns a banda esquerra i Gordon com a davanter centre en un estadi de 52.000 persones, tot ple i gairebé 900 culers animant els de Hansi i Flick en aquest estadi. Uns 12-14 graus dona pel partit, de moment no hi ha previsió de pluja en el debut dels de Hansi Flick en aquesta competició europea, després de caure a la tornada de semifinals l'any passat contra l'Inter de Milà a Itàlia.
Gràcies, Víctor, i una notícia més, perquè el Barça-PSG no es jugarà al Camp Nou el proper dia 1 d'octubre. La UEFA no ho ve clar i, per tant, un altre cop el Barça que no podrà jugar al Camp Nou.
I parlem ara de l'Espanyol, perquè màxima confiança en guanyar el Bernabéu, no?
Sí, l'Espanyol pot superar el Real Madrid. De fet, si guanya dissabte el Bernabéu, perquè només li treu 2 punts l'equip blanc, avui Javi Puado, el capità de l'Espanyol, ha dit que tenen màxima confiança en l'equip i en la dinàmica que porten per trencar 30 anys sense guanyar a Chamartín.
Sabemos que es muy difícil, en su campo prácticamente muy complicado ganarles, pero el año pasado lo hicimos en nuestro campo, así que bueno, vamos con todas las ganas del mundo, queremos sacar algo bueno, venimos en buena dinámica, así que tenemos posibilidades si hacemos un partido de 10.
Demà, rodada de premsa del tècnic Manolo González. D'altra banda, recordem que Pere Milla es baixa per sanció per jugar contra el Real Madrid i també contra el València.
I de l'Espanyol al Girona, perquè han estat presentats Livakovic i Benat.
El porter croat Livakovic ha dit que Modric, l'exjugador del Real Madrid, li va parlar molt bé del Girona i del tècnic Mitchell, mentre que el davanter ucraniès Benat, o Benat, diu que es dona igual com es pronuncia el seu cognom, parlava de gols.
las emociones han sido fantásticas para marcar en su debut. Y en cuanto a los objetivos no tiene como tales, pero sí que quiere marcar lo máximo posible los goles en equipo.
Hem de recordar que el partit G contra el Levant es jugarà dissabte a Montilivi a les 2 de la tarda. I en handbol tenim un partidàs, el Magdeburg, que és l'actual campió d'Europa, juga al Palau Blaugrana contra el Barça, el va eliminar l'equip alemany a l'equip blaugrana en semifinals de la passada Champions, i dels últims 8 partits l'ha guanyat 6, podem dir que és la bèstia negra dels culers i clar favorit a tornar a ser campió. El tècnic blaugrana Carles Ortega, però, diu que no descarta la victòria, el partit que comença a les 20:45, és a dir, d'aquí aproximadament 46 minuts, i en bàsquet a la Lliga Catalana, partit en joc, Girona 53, Lleida 54, més tard Joventut Andorra.
Doncs aquesta és la informació, Juan Arias, moltes gràcies.
Que vagi bé.
I pendents d'aquest partit, el primer partit de la Champions del Barça.
Ho donem, òbviament, a Tiempo de Juego.
Efectivament, a Tiempo de Juego podeu escoltar aquí a la cadena COPE aquest partit al Barça que juga al Newcastle. I nosaltres hem arribat fins aquí. Salutacions a qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Continues amb la Linterna amb Ángel Expósito i tota l'actualitat. Ja sabeu, Linterna, futbol. Linterna, futbol. Fins demà. Adéu-siau.